entre avui i demà amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula aire. En aquest cas sentim vent, aire en moviment. Es tracta d'una gravació realitzada al Puerto La Madalena, a les muntanyes que separen o uneixen Astúries i Lleó. És un dels meus llocs predilectes de fa molts anys. Sentim una gravació dels moments previs a la transhumància de vaques i cavalls salvatges. Cap dir que resulta impossible escoltar o enregistrar a Mallorca el vent amb aquesta claredat, ja que tot el nostre espai sonor està absolutament envaït per avions.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Barassal i Bosch.
Las lenguas desatadas. Parece ser que se alzan voces que amenazan.
Fantàstica aquesta postal sonora que mos ha compartit en Xema González de Lozoyo, que és moltes coses, és antropòleg, és músic, és musicòleg, és enregistrador de sons com aquests que heu escoltat. En el final volem fer cada dia un poquet de carta sonora a partir de la paraula polisèmica, i la paraula d'avui és aire. Nosaltres saludem Jana Maria Oliver Bonet, que és professora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat de Barcelona. Maria, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Hola, bon vespre, Celi. Pues perfecte, encantada de tornar aquí.
I nosaltres de tenir-te, que sempre és una alegria. A tu te diuen si tens, no sé, un aire qualcú o no?
Sí, sempre m'han dit que tenia més aire Oliver que d'altra cosa. Sí, sí que m'han dit. Sí.
Molt bé, molt bé, perquè quan deien que algú té un aire, no?, una altra persona, no vol dir que sigui calcat, sinó que hi ha com a certa semblança. Se pot definir aquest aire a nivell d'ADN, a nivell de laboratori, Maria?
A veure, jo crec que aquest aire podria estar relacionat amb allò que seria la combinació única de variants genètiques compartides. Aquesta combinació única de variants genètiques compartides, com he dit, és allò que fa que precisament tinguis aquella semblança amb algun dels teus avantpassats. No és que tinguem un gen del nas d'espadrí, un gen de somriure, perquè veurem, la majoria dels nostres trets físics són el que en deim poligènics, és a dir, per formar el nostre nas necessites implicació de desenes i desenes de gens diferents. Però quan veiem això, que dues persones tenen un aire, el que veiem és un efecte combinat de diferents variants genètiques que, evidentment, hem heretat. Mm. És, no sé, és com dir que és una signatura biològica, no? I que aquí ja entraria una altra part, que ja tampoc seria tan genètica, però sí. Que el nostre cervell, que sí. És aquell expert en salut en reconeixement facial, sí. És capaç de detectar, pum, en un instant.
Ah, sí?
No m'ho anava en compte, sí, no m'ho anava en compte i pam, ho detectam. No sé si vos ha passat, eh? Jo, anant per aeroports internacionals fa molt de temps, quan viatjava, de jove, jo veia gent i pensava, som mallorquins.
De veres?
I ho comentava la meva parella d'hora i deia, aquests són mallorquins, me deia, anda allà. I passaven per davant i ho eren. I és això, eh? És aquesta detecció de fesomies que tu has anat registrant des que ets molt petita i no t'has anat a compte, però has estat registrant sempre dins del cervell. I clar, te queden.
Que bo, clar.
I això.
Jo penso que aquí ho tenim relativament fàcil per detectar si algú, no sé, no ha nascut a Mallorca o bé de no sé on o això sí, però clar, el teu també té molt de mèrit, idò, aquí tenim el cervell funcionant a tope, i dius que no és que tinguem un gen d'un nas d'espredir, però clar, tenim aquest gen que va de generació en generació, que viatja durant diverses generacions, perquè ha de viatjar d'alguna manera, no? Perquè un net per esquina seu repredir, per exemple.
Sí. Això, bueno, la gràcia d'aquesta semblança o el fet de poder transmetre gens, això ho devem a un tipus de divisió celular que tenim en el nostre cos, que és molt particular, que és la meiosi. La meiosi és com una loteria. La meiosi és aquella divisió celular que dona lloc en els espermatozoides i en els òvuls, en els oòcits. Per poder formar un espermatozoide, per poder formar un oòcit, el que fa la cèl·lula que es deforma és agafar tots els teus gens i els barreja, i en fa una barreja. I aleshores, dins un espermatozoide tu tens una barreja X, dins un altre espermatozoide en tens una altra, tens múltiples barreges diferents. Clar, l'espermatozoide que acaba fecundant l'oòcit pues, durant una combinació genètica particular, i aquesta combinació genètica particular és la que passa a la següent generació. La següent generació farà exactament el mateix, o passarà a la següent generació, però ja vos vull dir, cada vegada, gràcies a aquesta meiosi, anant fent barreges. Hi ha trets que, per motius que a vegades encara desconeixem, doncs tenen com més, no sé, tenen com més facilitat de ser integrat dins d'aquesta barreja i, per tant, passat a següents generacions. Hi ha altres trets que no tenen tanta facilitat d'entrar a la barreja i no passen a la següent generació i queden perduts.
Val. I se sap quins són? No sé, el color de la pell, el nas, els ulls... No sé, el nas, per exemple, és molt característic.
Sí, el nas és bastant característic, però això té molt a veure amb el que coneixem en el nom de dominància o recessivitat a dins el que són els gens. Hi ha al·lels, formes al·lèliques, que són dominants, és a dir, que quan estiguin enfrontats a un altre gen, ells sempre s'acabaran imposant. I és possible que hi hagi formes associades, no?, a com fas el nas, o quan deixes de fer nas, o quan tens els cabells, o quan tens els col·ladulls, que siguin també una miqueta associats en aquesta dominància. Però, bueno, també és la recessivitat, és a dir, en aquells que no veiem, aquells gens que van passant de generació en generació que no veiem, perquè sempre n'hi ha un de dominant que el supera, pot ser arriba una generació que resulta que la combinació que han passat no hi ha dominant i aleshores, pum, s'expressa aquell recessiu. No? I es diu, oi, un pol roig a la família. Oh, però quant d'anys fa? Que no, dius, quantes generacions? Ah, fa quatre rebesavis en teníem un de roig.
Exacte. Ara començam a entendre moltes coses, Maria, ja ho entenem. Sí. A veure, i aquesta loteria d'aquesta barreja de l'ADN també té que veure, per exemple, agafant dos germans, no? Mateix pare, mateixa mare, però un té l'aire de la branca materna, tu deies, a mi em diuen que tenc un aire oliver, l'altre és més de la família son pare. Això té que veure amb aquestes combinacions que mos contaves?
Sí. Grosso modo, eh? Vull dir, quantitat de combinacions possibles entre un mateix pare i una mateixa mare és del número de bilions de combinacions diferents. I clar, vull dir, que sí que a vegades te sorprèn, no?, allò que dius que tens quatre germans i se semblen tots moltíssim, i dius, ostres, vull dir, la combinatòria, no?, vull dir que és atzarosa, i clar, vull dir, és atzarosa, completament atzarosa. Clar, i després tens germans que no s'assemblen en gens, sí, doncs sí. Aquí ho tens.
Ara xerràvem amb en Josep Lluís Pol, allò mirant sa vida amb ulls de matemàtic, d'aquestes combinacions, no?, que estudiàvem, de combinacions, permutacions, variacions, com fer aquestes combinacions, per exemple, en ses quatre lletres de sa paraula aire, que mos deia que mos poden sortir X paraules, algunes han sentit i d'altres que no en tenen massa.
Ah,
i escolta, a part dels ulls, els nases, els cabells, a vegades també hi ha, no sé, maneres de caminar, formes de somriure, com moven ses mans. Això també està escrit a l'ADN o és més un tema d'imitació?
Bueno, aquí això és un debat, és un dels debats que se té, perquè sí que és cert que la genètica hi té cosa a dir, però evidentment també hi té cosa a dir l'aprenentatge que tu fas, l'imitació que tu fas. Però la genètica hi té a dir, mal? Perquè bueno, hi ha estudis fets amb bessons idèntics, i per tant que tenen exactament, no?, la mateixa, la mateixa informació genètica, que varen ser separats a l'hora de néixer i criats en famílies diferents, i tenen comportaments, alguns comportaments que són microgestos que són molt, molt semblants. Són molt semblants. I això t'està indicant que hi ha d'haver un component genètic darrere aquests petits microgestos, no? Però sí que és cert que després, a dins d'aquests microgestos, doncs nosaltres també hi tenim, no?, aquella part d'imitació, aquesta imitació inconscient que fem. O com te comentava jo, que no és imitació, no?, però és fet de veure, no?, durant totes les teves infants unes fesomies molt concretes d'un poble molt concret, no? T'acaben quedant. Sí,
sí, sí, totalment. Sí. I sa part de, més de personalitat, no sé, una persona extrovertida, més tímida, pot ser en tendència a sa melangia, no sé, això també està escrit?
Hi ha part escrita, perquè vulguis anar totes aquestes, no?, totes aquestes qualitats que acabes de dir, extroversió, tendència a melancolia, ansietat, tenen una part que, bueno, depenen directament de lo que és la neuroquímica, de la química del nostre cervell, no? Com produint, com gestionant neurotransmissors, dopamina, serotonina, i la producció d'aquestes substàncies està regulada per el nostre codi genètic. Per tant, sí que hi ha aquesta part, no? Hi ha aquesta part que sí que heretes. El que passa és que després hi ha la gestió, no?, de les emocions, que hi ha un aprenentatge darrere això.
Que això ja és un altre capítol. Ho tenim tot escrit a les cèl·lules, Maria? Ha de ser apassionant la teva feina i els teus estudis.
Bueno, jo crec que el més apassionant és entendre que realment està escrit, però no és determinant. Vull dir, jo crec que això és de les coses més apassionants. Saber que existim perquè tenim un codi genètic, i el codi genètic ens ha fet que en som, però no hi ha una determinació. O sigui, no és exactament determinista. No perquè jo tingui allò escrit en els gens acabaré sent exactament allò. L'ambient és fascinant. Ara hi ha tot el món de l'epigenètica que s'està obrint, i és meravellós anar veient com van trobant i descobrint coses.
I de nosaltres mos encanta tenir-te sempre que podem. Xerram amb Maria Oliver Bonet, que és professora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat de Barcelona. A vegades mos costa, no te pensis, fer-te ses preguntes, perquè és complicat, però ho expliques de meravella. Maria, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres en aquesta temporada que encetam, i molt bon curs, per cert.
Molt bé, sí, el començam ja.
Per això.
Un plaer sempre xerrar amb altres.
Una abraçada. Minuts, si mos escoltau en directe, i aquí sona aquesta cançó que ha triat Naina Marc, que mos diu "Recorda respirar a poc", que també és una bona manera de ser conscients de la nostra pròpia respiració, Aina.
Efectivament, i és que fer-ho és una acció que sovint normalitzam i de la qual a vegades fins i tot mos arribam a oblidar que l'estem duent a terme en tot moment.
El gran objectiu de la respiració, que no és una altra cosa que aquest intercanvi gaseós entre l'oxigen i el diòxid de carboni. Respirem de forma regular unes 20 vegades o 20 respiracions per minut i ho fem de manera inconscient.
El doctor Felip Nicolau és pneumòleg i també recorda un dels pitjors enemics per la respiració.
Aquí és clarament una pandèmia silenciosa, si es vol, perquè els seus efectes negatius són més lents i es manifesten més tard, però hem de tenir en compte que el tabac té més de 5.500 substàncies tòxiques.
Quan no ressoni cap cançó i el món quedi en silenci i et perdis a l'habitació dels teus malsons. Quan ja no et quedi cap bressol que et faci sentir lliure i se't barregin els records. Quan se t'escapi el pensament de voler viure diferent...
I qui sí que en sap bé de respirar, o més ben dit, de no respirar, és Nelena Aloisio, que és membre d'Apnea Balear. Ella, Araceli, no sé si ha estat una qüestió de genètica, així com us explicava ara na Maria Oliver, si ha estat una qüestió d'entrenar molt, però aconsegueix baixar fins a 65 metres de fondària a la mà sense l'ajuda de cap botella d'oxigen. I si ara a la de 3 aturàs-on de respirar, segur que la majoria mos posaria un vermell en un minut o menys.
Sí, en 20 segons.
Sí. Però pulmons de segon qui pareixen estar fets de màgia o ha tingut una bona loteria genètica.
Una disciplina que se llama estàtica, donde básicamente no nos movemos en agua no profunda, en piscina, y mi personal best, que como se dice técnicamente, de 5 minutos 36.
Un esport que implica conèixer-se a un mateix i del qual el resultat depèn únicament també de la teva pau mental.
Control mental, emocional, abajo del agua, yo digo siempre, no podemos escondernos de nosotros. Al final todo es un poco un espejo, un reflejo de nuestra condición física como mental y emocional.
Un procés perfecte per explorar la nostra ment. Podríem dir que l'apnea té un aire terapèutic. I el que també és terapèutic és Ubai de Pagès, un moment de bauxa, cultura i desconnexió sobre el que podran saber més en l'Associació Cultural d'Aires Sollerits.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I així sona aquesta jota de Sant Antoni d'Aires Sollerics. Guillem Bernat Ferrer, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, gràcies, molt bé, bon vespre.
Bon vespre, que te sents aquí. No sé si toques algun instrument, cantes en aquesta jota de Sant Antoni.
No, cant i toques les castanyetes.
I toques les castanyetes, fantàstic. Sí. I avui que hem triat la paraula aire, volíem recordar també aquests aires, no?, aquestes agrupacions musicals, sí, que són tan conegudes, tan importants arreu de les nostres illes. Quan parlam d'aires, sempre ens referim alguna agrupació folklòrica, Guillem?
Bueno, podem parlar, no, d'aires, ens podem referir a moltes altres coses, però, evidentment, a Mallorca sí que hi ha uns quants grups que hem adoptat aquest nom d'aires, sí, aires de muntanya de Selva, aires mallorquins, de Jaume Company, aires de pagesia de Sant Joan, aires formenterecs, sí, 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 aires d'Esplà de Marratxí, vull dir, n'hi ha molt d'aires a Mallorca.
I tant, sí, sí.
I moltes maneres d'interpretar aires.
Sí, sí, sí. Aquestes agrupacions folklòriques, que també se diu això d'aire, no?, quan vas a ballar,
sí, sí,
a la plaça.
Ara, sí, 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 pensava en això. Clar. Aire, aire, sí, per animar la ballada.
Exacte, sí, sí. Sí, sí, aquí tenim els Aires Sollerics, aquesta agrupació que duis quasi 60 anys funcionant, no?
Bueno, sí, 70.
Ah, 70?
Ui, perdó, no, no,
ah,
no, no,
no, no. Jo tenia aquí apuntat 57.
Sí.
Perquè sí, tu hi eres de bon començament, Guillem.
Ara, sí, 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 jo hi era. Sí, sí, vam començar el 68, per sí, tant, sí, 57.
57, i va sorgir aquests aires sollerics com una escola de dansa, no?
Sí, una escola de ball, animat per una persona, que Janet Kecles, justament, Janet, francesa,
sí,
o nascuda a Marsella, crec, i va venir a Solla i va dir, diu, jo vull que els meus fills aprenguin de ballar, però han de fer qualque cosa per venir de Solla. I varen començar, perquè ja hi havia uns anys, diríem, de buidor amb aquest aspecte, yeah, en quant a la darrera agrupació que hi va ser Bo de Taronger, en el qual jo vaig ser la darrera parella petita,
sí,
que vaig ballar amb ells, sí, i els anys 60, 62, crec que 68, 62, vàrem acabar. I va haver aquest bot fins al 68, però així mateix hi va haver un grup que es va dir Aires de Solla i, bueno, d'aquesta manera nosaltres vàrem agafar la bandera i ara, vinga, endavant.
I no l'heu mollada, eh? No l'heu mollada. I segueixes ballant? Tu balles habitualment?
Sí, jo ball, no ball tant com abans, ara ja estic més bé com a cantant o, sí, cantador, sí, sí, eh? I a la part dels coros, i bueno, mira, l'edat també fa que frenem una mica, puc ballar un fandango, sí, un parado, sí, un bolero tranquil, sí, i qualque jota, però ja curteta.
Bé, però aquí hi ha aquest ball tan, tan hermós, perquè ho és, i Aires Sollerics, podríem dir que sou més que un grup de ball, també vareu fundar l'Associació Sollerica de Cultura Popular Can Dulce,
sí,
i també vareu fundar la Mostra Internacional Folklòrica de Solla, se mostra,
sí,
i a més,
sí,
a més,
sí,
és que heu viatjat per tot el món, Egipte, Grècia, França, Portugal, Itàlia, Japó, Puerto Rico, això són, sí, paraules, sí, majors,
sí,
eh?
Sí, sí. Bueno, sí, és una satisfacció molt gran haver pogut viatjar amb un grup així cohesionat i mostrar els seus balls. Molt bé, és molt interessant.
I tant,
sí,
i tant. I avui que hem triat la paraula aire, volíem conèixer un poc més aquesta agrupació que és Aires Sollerics. I aquí tenim, Guillem, aquest bolero de les valentes dones, que també és vostre. Xerràvem de que heu fundat l'associació, de que vareu fundar també aquesta Mostra Internacional Folklòrica de Solla, que ballau, que tocau, que cantau, però quina és la missió, la vostra en concret, d'Aires Sollerics durant tots aquests anys, perquè sou un poc, no sé, els notaris, no?, també, del folklore ben entès i per donar a conèixer i conservar, en aquest cas, de Solla i de Mallorca, no?
Bé, la nostra feina és aquesta, transmetre.
Sí, sí.
Transmetre i traspassar i deixar una herència, en fi, amb la seva evolució que correspongui, però és això, transmetre, sobretot.
Sí. I en quin any posam l'origen, per exemple, de l'indumentària, per exemple, de l'esball, vosaltres en quin moment vos basau?
No, ens basam a partir, per exemple, en su bolero, ens basam en su escola bolera del segle XVIII. I després, durant aquest temps, evidentment, el que de jo evolucionen les coses van canviant, però nosaltres mantenim aquesta escola bolera, que són els boleros, diríem, coreografiats ja d'escola per un mestre. I després, bueno, també hi ha la part de cant, de recollir peces noves, de crear peces noves, fer peces noves de música, perquè si no, vull dir, la gent arriba sempre el mateix, no? I procuram anar afegint coses noves en el repertori. I després el tema de l'indumentària, com has dit, sí, que vàrem ser, el primer grup a Mallorca, que vàrem pegar un crit a tothom per dignificar l'indumentària, perquè quan jo sento dir és que s'han disfressat de pagès, vull dir, això, jo la sang m'avull. No. En aquesta persona sí que li diria aire.
Aire,
aire, en el sentit de despedir-la. No?
Exacte,
més,
de ruix, no?
Sí.
Au, bé, després,
sí. Després tenim una altra expressió que és molt guapa. Bé, molt guapa. Això té un aire fresc, no?
Sí.
Això té un aire fresc. I, per tant, això tot és molt interessant. Sí. Vull dir, el vocabulari nostre té tantes aplicacions que podem estar molt, molt satisfets de la llengua.
Que bé. I escolta, podem fer un poquet d'agenda, no?, per la gent que mos escolta, perquè crec que demà teniu ball, ofrena, no?, Fornalutx i mostra de ball i ballada popular.
Sí. Bé, sí, fem un ball d'ofrena, que és un ball qualsevol que se pot oferir, així com jo sempre poso exemple, no? Si els pagesos poden oferir coses d'hortalissa i de nosaltres que som pagesos però vestits, diríem, no? Oferim el que sabem fer, no? Sabem ballar, sabem cantar, sabem música i oferim això a l'altar. I després, va, evidentment hi ha les danses, les danses rituals, que ja són escociers i cavallets i àguiles i totes aquestes danses, que són balls, evidentment, rituals d'ofrena.
Molt bé. I de Solla el món, Guillem?
De
Solla el món, dic. Heu anat als aires sollerics.
Sí. Sí, sí, sí. No, mira, sí, el que tu deies. Són experiències molt guapes, molt guapes. Gràcies a aires sollerits, jo he conegut molt de món i molts d'aires diferents.
Sí, tant.
Tot i que és el mateix aire que amb altres planetes, però són aires de cultura, no?, tan diferents que és molt guapo, és veritat.
Molt bé. I de gràcies per haver estat amb nosaltres, en els oients també, que si cercau aires sollerics en el cercador d'internet les trobareu rapidíssimament i podeu seguir a més tota l'agenda, l'associació cultural, aires sollerics, ball, música, indumentària tradicional mallorquina, tot el que faci falta des del respecte, la difusió i el coneixement. I de mos agrada molt tenir-te aquesta estoneta, Guillem Bernat Ferrer, des d'Aires Sellerics. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me obert les portes i, bueno, i la darrera paraula més moderna, posar-vos aire condicionat, perquè si no...
Sí, efectivament, està posat aquí l'estudi de Lletres Ràdio, si no aguantem fins a les 10. Gràcies, Guillem.
Molt bé, una abraçada, bona nit.
Tres ràdios. Joc net. Un estiu que canviarà les seves vides.
Catalina!
Se tropezó con un escalón.
El retorn al cinema de Lluís Homà.
És una provocació darrere l'altre.
Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
Abuelo!
No deixaràs de sentir-la a prop.
Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Una noche de resaca, al tratar de despertar.
Entre avui i demà amb Araceli Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IB3 Ràdio.
Que mi cuerpo se arrugaba como un papel de... Pasando, qué curioso, al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano.
Moltes cançons ja relacionades amb aquesta paraula, aire, i havíem de recordar aquesta de Mecano, aquest gran èxit de Mecano, aire. Saludem-ne Marga Boussà, que és fundadora de Mindfulness Mallorca. Marga, com estàs? Benvinguda.
Què tal? Bon vespre a tots.
No sé si aquesta cançó de Mecano també ha format part un poc de la teva banda sonora.
Sí, sí, sí. M'ha encantat. L'aire, bueno, és essencial, no?
Sí, sí.
És essencial per les nostres vides.
I tant. Aire que necessitam, respiram moltes vegades en el dia sense ser conscients. I justament això te volia demanar, Marga, d'aquesta consciència. Fins a quin punt la respiració forma part, per exemple, d'una sessió de mindfulness?
I de fitset, que és curiosa aquesta pregunta, no? Perquè realment és tot, no? És el bàsic. És a dir, nosaltres com a éssers humans, l'aire el necessitem i l'acte de respiració és una cosa que ens ve donat. I el que feim a les classes de mindfulness és entrenar la respiració. I per això et dic que és curiós, perquè és una cosa que ens ve donat, però ho fem automàticament. No ho pensam,
sí. Però
entrenam l'acte de respirar de forma conscient.
Uh-huh.
I simplement és entrenar aquest acte de donar-te en compte de l'observació de com estan respirant, de com està entrant l'aire en altres i com surt.
Uh-huh.
Això el que fa és que simplement sortiguem del pilot automàtic dels nostres pensaments en els que estem immersos. Sí? Uh-huh.
Clar, aquest acte que fem de manera inconscient, com diu una Marga Boussà, podem ser-ne conscients. Justament aquesta setmana parlava, o la setmana passada parlava, amb una persona que em deia, mira, quan m'acostava a dormir, va haver un moment que m'haig posat com a respirar. Simplement, sí. No? Era conscient de la meva respiració I diu, sí. Jo crec que no durava ni un minut i ja dormia, no? Només aquest moment de, uf, no puc dormir, però m'atur. Som conscients de la meva respiració, entra, surt i, buf, se queda adormida. Quan xerrant de consciència, però, exactament a què mos referim? En això, a tenir present aquest moment d'entrada i sortida de l'aire, tenir consciència del nostre propi cos, del moment en què estem. Què vol dir aquesta respiració conscient?
Sí, correcte. Mira, la respiració conscient, les darreres investigacions que ens donen a nivell neurocientífic, no?, ens diuen que la respiració conscient, que és simplement l'acte de donar-te compte de que estàs respirant i preferiblement per el nas, sí? És aquest fet, pues, això, de sentir sense manipular, diguéssim, sense interferir. Hi ha com a dos nivells. El primer seria com aquesta observació, donar-me en compte com estic respirant, i llavors això t'indica si l'aire, pues, la respiració és tranquil·la, és relaxada, o és una respiració més entreteada, no? Que estàs més nerviós. Si és una respiració que sents que l'abdomen se mou, s'infla i se desinfla, o simplement te queda a un nivell molt més superior, no? Això és un primer pas. I simplement aquesta observació, com t'he dit, ja ens ajuda a sortir del nivell automàtic i la pròpia respiració se va com a autorregulant. Però no només això. El que fa és que aquesta observació, ja a un nivell un poc més profund, anant relaxant, anant observant, i a lo millor ens hem donat compte que tenim el cos molt tens. Ens hem donat compte que tenim un ombro més pujat que l'altre. No? O que estan pressionant la mandíbula. I llavors ja anem prenent consciència de que el nostre cos està en certa tensió o està acumulant, no? A lo millor, pues, certes coses del dia a dia. I llavors això és el que ens ajuda en aquesta respiració conscient, és a tenir la llibertat de poder amollar. I això per mi és com a la ferramenta valuosa que tenim tots, no? Perquè aquesta respiració, diguéssim que és gratuïta, molt bé de sèrie, i entrenar-la, tot i que ho fem 20.000 vegades al dia, diuen, no?, que respiram 20.000 vegades al dia, si no m'ho donem en compte, pues no m'ho ajuda, però en canvi tenim una meravellosa aliada que ens pot ajudar inclús a regular també el nostre estat emocional. Me'n dono compte que estic nerviós, me'n dono compte que estic empipat, me'n dono compte que estic... I amb aquest donar compte, un va poder tenir la llibertat de canviar i d'elegir una altra cosa. Sí? Yeah. Això seria com a observació. Després hi ha com un altre nivell, que ja és, una vegada estic més o manco un poc més neutre, diguéssim, sí puc com a fer un tipus de respiració més interferida, diguéssim, no?
Què vol dir?
I això inclús... Sí, pues vull dir que el millor pot ser inhalar, no?, agafar aire, i després que l'exhalació sigui un poc més llarga. Això ens ajuda a relaxar-nos. O un tipus de respiració en quatre parts, sí? Inhalar, després aturar, després exhalar i després no respirar, no? És una respiració al quadrat. Aquest tipus de respiracions, no quan un està molt agitat, perquè seria contraproduent, però quan un està en estat neutral i comença també a investigar com és respirar d'aquesta manera, doncs pot notar que el cos se va relaxant, l'estat mental se va descansant també, i diguéssim que ens obri una porta, per mi fantàstica, una porta meravellosa, a poder veure les coses des d'un altre punt de vista, potser, no? Imagina que en el dia a dia, pues, estem molt tancats en un tema, no sabem com sortir-ne, i fem uns minuts, no?, de respiració així conscient, d'observar-la, de sentir-la, o que l'exhalació sigui un poc més llarga que la inhalació, I, bueno, jo convic a la gent que faci la prova i veurà que hi ha com un canvi de perspectiva.
Uh-huh. Que bo. I això ho podem fer en qualsevol moment, també, perquè en el final el nostre dia a dia mos menja un poc. No necessitem ni un lloc molt especial ni un moment molt especial per ser conscients d'aquesta respiració. Ho podríem fer en el cotxe, ho podríem fer cuinant, ho podríem fer a un moment donat que, no sé, mos separàvem un poquet de la resta de companys de l'oficina, per exemple.
Sí, ho haurien de fer. Sí, no? De fet, haurien de receptar això. Ho haurien de fer. Per lo que te comento, no? Sí. Perquè és algo totalment gratuït. Òbviament, ho tenim en tot moment en nosaltres, bé en nosaltres, i mos ajuda a sortir de l'automatisme i de la reactivitat.
Uh-huh.
De fet, sí que és interessant fer-ho pues, abans d'una reunió, abans d'anar a recollir els nens en el col·legi, abans d'una cita especial, abans de contestar, saps, o un missatge d'aquests incendiaris que tu llegeixes i dius, ui, ara li contestaré. No, respira un poc.
Respira, sí.
Serva un poc, respira, i després m'han com va les coses, no? Sí, sí.
Molt bé, i aquí tenim aquest aire que entra, que surt i que han de ser també capaços, com es diu, una Marga Bausà de Mindfulness Mallorca, d'anar-lo un poc controlant de diferent manera, escoltant-nos, coneixent-nos en qualsevol moment del dia. I avui, Caire, era la nostra paraula, tenien ganes de fer un poquet aquesta respiració conscient. Ara no t'ho demano, però jo crec que algun dia podries venir aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio i podríem fer alguna respiració, això ja acabant el dia, no? Un poc tocant les 10 del vespre, podríem acabar amb una respiració. Crec que un dia ho vàrem fer i crec que més de dues i tres persones m'ho vàrem dir. M'he relaxat moltíssim, així que hauríem de fer l'experiment.
Vale, vinga, te prenc la paraula quan vulguis.
Molt bé. Idò, Marga, moltíssimes gràcies i que no mos faltis aire.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
IB3 Ràdio és música. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Asesina con sonrisa destellante.
Aina Marqui de Maca.
I de Maca, efectivament. I demà és dimarts i hem volgut saber quins plans té la gent per passar un dels primers dimarts de setembre.
Fer feina. Aquí de vora. Pestanyes, hago extensiones de pestanyes.
Pues mañana tengo que ir a trabajar como cada día. Pero ya sabes tú el calor que hace, que es horroroso, no se puede estar en ningún lado, pero hay que ir a trabajar, es lo que hay.
Pues soc infermera i demà faig feina 12 hores, així que tots els dies a l'hospital.
Però què farà la gent demà quan tingui un pot de temps lliure i no tanta feina?
Per demà, bé, demà aniré al gimnàs, potser vagi a la biblioteca, que és on vaig ara, i poc més, potser vagi amb la meva lota, però res més.
I és que quan tenim temps, sol haver dues maneres d'utilitzar-lo, dues dualitats. La primera és passar un dia lliure per estar tranquil i descansar, i la segona és fer totes les obligacions, viatges o coses pendents que han deixat de banda quan no tenien temps.
¿Qué planes tengo para mañana? Bueno, yo me acabo de jubilar. Entonces, bueno, tengo muchas ilusiones. La verdad es que me hacía mucha ilusión jubilarme después de 40 años trabajando. Y planes, pues muchos. Muchos no te sabría decir. Viajar me gustaría.
I a vegades també està bé romantitzar una mica les activitats del dia a dia, aquelles que no canvien i que sovint les infravaloram.
Pues yo mañana, igual que cada día.
levantarme, desayunar, ducharme, recoger mi casa y irme a un centro para pasar el día. Y cuando me han dejado en casa, me he ido al mercado a comprar.
I amb això en tenim prou per avui. Feina, gimnàs, biblioteca, viatjar o coses tan simples com gaudir d'un desdijuni de cada dia són fets que componen la nostra setmana. Si és que quan sortim en un carrer sempre trobam una mica de tot i això en un final és lo més guapo.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
I ho fem amb en Joan Cabot. Benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, què tal, com esteu?
Beníssim. Tu si t'he dit gaire, que te venes cap primer de tot.
un programa que ara ja va per la desena temporada.
Desena temporada, mare meva, que bo. Saps que no fa molt me vaig trobar a l'ascensor un veïnat que me va dir, per cert, tu no estàs a divetres, sí. Per favor, li podries dir que fa aire? Li podries dir que l'escol cada vespre, que ho sàpigues, eh? Així que sí. T'ho trasllat.
Sempre penso que és d'aquestes coses que m'han passat que és més fortuna que qualsevol altra cosa. Mm. Va ser una idea sorgida d'una altra idea que va acabar transformant-se en una altra idea i que ha tingut fortuna i que la veritat és que m'ha donat moltes alegries. Vull dir que estic molt orgullós del programa, però a la vegada també soc molt conscient de com aquest element de atzar, entropia, casualitat, que fa que toquis una tecla que ressona en altra gent i que funcioni.
Bé, i després...
I a vegades, més que talent, es xiripa.
Bé, no sé, però darrere després hi ha de talent, Joan. No basta que toquis la tecla per xiripa. Si després no hi ha talent, no s'aguanta 10 temporades. I ara, si no va a xerrada, te podem escoltar cada diumenge 10 a 11, no? Desvespre?
Exacte, cada diumenge i a més teniu... Des del principi que quan vam iniciar els programes sí que tenien clar que volien que fos temporal i que poguessis escoltar qualsevol dels programes en qualsevol ordre, en qualsevol moment. Sempre intentem que les històries s'aguantin elles totes soles, deslligades dels temps. I això té l'avantatge que hi ha gent que descobreix el programa ara i que es troba un arxiu de la setmana que ve 400 programes.
Exacte. Quasi res, 400 programes i aquesta sintonia. I en Joan Cabot, que dirigeix i presenta Eric, ha tocat la bona tecla. L'ha tocat i sona beníssim. Aquest programa que recull la memòria oral de les nostres illes ho fa a través de persones anònimes, d'aquestes que no surten a les portades dels diaris habitualment. I amb elles, amb aquestes converses tranquil·les, va construint un retrat de qui som, no? I d'on venim, que també és molt important saber d'on venim, qui som, on som i tota aquesta gent mos va fent l'ADN d'aquestes illes, per dir-ho d'una altra manera. La gent que t'escolta te sol recomanar gent en qui xerrar o convidats te duen a altres convidats, Joan?
De nou hi ha un poc de fortuna. Sí, hi ha gent que amb els temps tenim oients fidels que ens recomanen persones, gent que tenen a prop, que consideren que valdria la pena entrevistar i això ens facilita molt la feina. I després també hi ha un punt de fortuna, de a vegades topar-te personatges de manera gairebé casual. Sempre cito un exemple que era en Pep Rey, de Sóller, que me'l vaig trobar pel carrer, caminant amb el meu fill, anàvem amb el meu fill pel carrer dels Junts, i li va dir alguna cosa al meu fill i tot d'una li vaig dir, escolta, ja t'ho vull entrevistar. I va ser una entrevista d'aire. Després hi ha molta gent a la que arribes pues, perquè algú te'n parla, amics, coneguts, no sé, sempre diguéssim que la metodologia és heterodoxa, però després també hi ha un element que saps que jo sempre defens, que és que tothom té una història, tothom té una bona història que contar, i tota vida val la pena ser contada, només has de posar els elements en l'ordre que toca.
Uh-huh. I
això és el que feim.
Sí, avui que en triar la paraula aire pensava que les paraules se les endús vent, no? Solen dir que se'n van així per l'aire, però les que tu reculls crec que queden en la memòria col·lectiva i com deia, si ara descobriu aire, encara que sigui a punt de fer el programa 400, serà com enganxar-vos per primera vegada, teniu molta memòria, moltes converses que recuperar. Nosaltres ara som a l'aire, podríem dir, no? Tu que t'agrada fer ràdio, Joan, d'estar a l'aire?
Precisament aquest element eteri. De fet, m'agrada molt tant la música com la ràdio, com la veu humana, que al final no deixa de ser un element que es transmet a través de l'aire, és una ona que viatja a través del buit i que té com un element molt reconfortant. És a dir, jo sempre he pensat que hi ha alguna cosa atàvica en la veu humana, alguna cosa primitiva que ens vincula en aquell conhort que devien sentir els humans quan encenien una foguera i se seien al voltant del foc i se contaven històries uns als altres, encara que fos un poc el que havien fet i el que havien caçat o si havien vist no sé què. I jo crec que aquesta... que se veu té aquest punt pacificador, no? Jo som d'aquells que se'n van adormint-se ara en podcast, abans en la ràdio, i que necessit sentir se veu, una veu humana per dormir-me. Si no, és molt difícil que m'adormi.
I és una bona costum. Per cert, crec que estàs d'enhorabona, no? Amb el documental també Mallorca, un receptari, dirigit per Pablo Bujós en guió teu i seu, no?
Sí, ha estat una superalegria que seleccionessin per el Festival de Sant Sebastián. Sí. És el primer projecte que fèiem amb Pablo i jo, amb Estera, amb Bàrbara Ferrer, que és la productora d'aire i la productora de gairebé tots els treballs que he fet. I teníem com a moltes il·lusions depositades en aquest projecte molt personal d'en Pablo, vull dir, 80% o 90% de desmèrit et seu, i la seva visió, i jo sempre li feia la broma de que li estava fent de stringer, que és aquesta figura de quan te'n vas a un lloc de guerra necessites qualcú local que te dugui, que xerri amb els... i negociïn els mercats i coses d'aquestes, doncs jo era això, un poc. El que passa és que ell havia estat molts anys vivint als Estats Units i necessitava qualcú que li donés un cop de mà en la producció, en trobar personatges. I la veritat és que va ser una experiència divertidíssima, ens ho vam passar molt bé fent feina plegats.
Que bé.
I jo crec que precisament per això estic doblement orgullós, perquè ha estat un treball que hem fet amb molt de gust, que hem passat molt de gust de conèixer gent, d'entrevistar gent, que en el fons, la part que a mi més m'agrada d'aquesta feina, com que penso que el periodisme te permet ficar el nas i viure experiències que d'altres maneres no podries viure.
Sí, i tant.
És a dir, això d'anar-me'n amb en Pablo a pescar llampugues, ja, per mi ja justificava tot.
Totalment, saps? Totalment.
Dur en Pablo unes matances, sí, saps? Sí. Coses d'aquestes. Sí, sí, sí. Són com experiències que està... unes matances jo ja hi havia anat, però bueno, diguéssim que fèiem a casa nostra, però hi ha altres coses que difícilment pots viure si no és com a periodista i com a observador.
Sí.
I ho vàrem fer plegats i ara ho han triat per Sant Sebastià, que també serà una altra experiència bastant fric.
Enhorabona, moltes ganes de veure aquest llargmetratge documental Mallorca, un receptari que jo crec que també té un poc d'esperit d'aire, no? Aquesta memòria oral i viva que s'ha de guardar amb cura. Ja hem d'anar acabant. En Joan Cabot mos ha dit que abans de dormir escolta la ràdio, necessita persones que li facin xerradetes a l'orella i una cançó per acabar de baixar el programa fins demà. Joan, que mos proposes?
Pues una bouarra, ja que xerram de persones humanes amb bou, quan si me dius una bou, te diria Bill Callahan.
Vinga.
A més, no m'importaria que me xerrés i me digués Joan Cabot, tot anirà bé. en el seu cas m'ho creuria.
Vinga, i doncs deixarem que t'ho imaginis. Amb ell baixarem barrera. Joan Cabà, moltes gràcies, enhorabona i t'escoltam. Una abraçada.
Moltes gràcies a tu.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. I'd like to touch you, but I've forgotten how. And said I didn't need you, but look at me now. Sometime in the summer, when we're lying in the breeze, the breeze will kill me. The breeze will kill me. I tried to follow the path that you're on. Something in me is stubborn, I keep going wrong. If you can forgive me now, we'll meet up in another land. IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.